i les X. També s'evitarà, ha dit, paraules textuals, la innecessària inclusió del femení.
Arribam amb aquest punt a les 6 i 4 minuts. Més notícies a les 7. L'informatiu vespre avui, al segon canal per mort de la prèvia, i també el partit de semifinal de la Copa del Rei entre la Real Societat i el Mallorca.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entusiastes, amb Anna de la Salut.
Benvingudes, entusiastes, a la darrera setmana d'entusiastes, a programa de dimarts, que dediquem a fer una mirada enrere. Avui amb Miqui Fiol, el control tècnic, recuperam alguns dels continguts més destacats d'aquests anys i començam per un dels directors que més repercussió ha tingut des de les Balears. Ens va deixar el dia 23 de gener de l'any passat, Agustí Villaronga. Dos anys abans l'entrevistàvem en el marc de l'Atlàntida Mallorca Film Festival, presentant la seva darrera producció en vida, El ventre del mar, juntament amb els actors Òscar Capoia i Roger Casamajor.
Entusiastes, a IB3 Ràdio.
Déu. Un home que em mira i no el mata.
Escoltam el teaser del ventre del mar, la darrera pel·lícula d'Agustí Villaronga, que parteix de la novel·la Oceano Mar, d'Alessandro Baricco, i que s'inspira en el quadre El rai de la medusa, de Jericó.
Aquest quadre de principis del segle XIX que mostra un naufragi d'un vaixell francès, i és que precisament El ventre del mar parteix d'una història similar, d'una fregata que embarranca les costes del Senegal, en aquest cas.
I com que no hi ha prous bots, es construeix una embarcació precària que acollirà ni més ni manco que 147 persones, una espècie de balsa, com la de Jericó, que quedarà a la deriva, patint les inclemències de la mar, la fam i la bogeria.
El ventre del mar, la gran triomfadora a Màlaga, arriba avui a l'Atlàntida Film Fest, i per parlar-ne tenim el plaer de saludar avui vespre el director Agustí Villaronga i els actors Òscar Capoia i Roger Casamajor. Benvinguts avui, entusiastes.
Hola, bon vespre.
Benvinguts.
Bon vespre a tots.
Bon vespre.
Gran acollida, ara ho dèiem, d'aquesta pel·lícula a Màlaga. 6 bisnagues d'or, entre elles aquest gran premi, la bisnaga d'or, 6 bisnagues, també millor guió, millor música, millor fotografia, però són molt de premis. Com valoreu aquesta acollida?
Hombre, amb molta alegria, des de luego, i molt inesperat. Nosaltres anàvem amb la intenció, anàvem, resàvem i dèiem, volem tenir un premi gordo, perquè és el que fa que tinguis un titular, diguéssim. I el Festival de Màlaga, a més, té molta difusió. I ens ha anat molt bé, perquè de repente han col·locat la pel·lícula, s'ha situada, que és molt important donar a conèixer les pel·lícules. I amb això ho hem lograt.
També vareu rebre el premi a millor interpretació masculina per a Roger Casamajor, que avui ens acompanya al programa. Com vas rebre tu aquest premi, Roger?
Amb molta il·lusió, i és un premi que comparteixo amb l'Òscar, a més.
Moltes gràcies.
Jo vaig dir llavors, i jo sense ell no existeixo. I molt content, molt il·lusionat. A més, ja ho vaig dir llavors, que jo vaig començar la meva carrera amb Agustí, aquí a Mallorca, amb una pel·lícula que anomia La mà. Mm-hmm. I 20 anys després torna a fer una pel·lícula amb Agustí, El ventre de la mà. Mm. I poder recollir, doncs, un premi, doncs, és gustós, és il·lusionant. Qualque cosa hem fet bé.
Ara que comentes aquesta evolució, Roger, tu havies treballat amb Villaronga, des del mar, aquesta pel·lícula basada en la novel·la homònima de l'escriptor mallorquí, precisament, Blai Bonet,
sí.
Estrenada l'any 2000. També has treballat a Pa Negre, Incerta Glòria, tens una trajectòria amb ell. Fins ara, com valores aquesta etapa? Perquè són diverses ja pel·lícules i de feina conjunta.
Jo sempre valoro les pel·lícules amb l'Agustí d'una manera creixent, perquè és un director que a mi me fa evolucionar. Me fa pensar en nous horitzons, me fa tirar endavant com a actor, me fa pensar en nous reptes i me posa les coses molt difícils. I això és bo. És bo perquè és un, sempre és un repte treballar amb l'Agustí. I jo amb ell suposo que un poquet també.
Sí, una miqueta. No, sí, amb en Roger... Home, el que passa és... Mira, amb en Roger va fer 4 o 5 pel·lícules i pensa que cada pel·lícula que fas, un director fa una pel·lícula cada 2 anys i de repente que coincideixi que la pel·lícula, diguéssim, el paper sigui adequat i tot això, no, no és tan fàcil. És dir que hi ha moltes ganes de treballar junts. Ho hem fet coincidir bastantes vegades.
Què permet com a actor i com a director el fet de ja conèixer-se? Què aporta a l'hora de treballar?
Hombre, moltes coses.
Sí, sí, moltes. Sí. Jo crec que una part la poden compartir, que és a dir, ja mos coneixem, i si, segons les mirades que mos fa imitar, ja sabem. Ja sabem el que... I després, clar, jo també, hi ha una cosa que és meravellosa, que és veure... Jo, clar, vaig conèixer el Roger, primera pel·lícula tenia 20 anys. Jo l'he vist créixer damunt d'escenaris, amb altres pel·lícules, a la tele, i penso que ha fet una maduresa com a actor impressionant. I això és un gust, perquè els actors moltes vegades els consideres com, no fills teus, però persones molt pròximes. I t'agrada molt que la seva evolució sigui positiva.
Jo també vull dir una cosa, que és que jo també vaig conèixer l'Agustí fa 20 anys i en aquests 20 anys també he pogut apreciar una certa manera diferent de tractar la gent, els actors, entendre el nostre ofici i penso que tots dos, pues, al llarg del temps, doncs, vas aprenent, no?
Això vol dir que abans era més tirano.
Exacte. Això s'ha traduït, sí. I ara no t'acrida tant.
I ara aquesta altra cara de la moneda, en la interpretació, és Òscar Capolla. Tu sí que és la primera vegada que t'estrenes amb Villaronga. Òscar, com ha estat aquesta experiència per tu?
Jo, bueno, sí, molt, molt content, molt, molt il·lusionat també i bueno, molt agraït, perquè, bueno, com ja hem dit, l'Agustí és un director molt reconegut, amb moltes pel·lícules, amb una gran trajectòria, i bueno, jo personalment, fan del seu cinema, i bueno, que em cridés per protagonitzar una pel·lícula amb el Roger, que ja havia treballat amb ell i que ja ens coneixíem i ja sabíem més o menys que... Bueno, ja ens enteníem a escena, doncs, bueno, va ser il·lusionant i molt agraït. I, bueno, i sobretot un gran aprenentatge, per sobre de tot, bàsicament, l'aprenentatge.
Conversàvem amb una part de l'equip del Ventre del Mar, Agustí Villaronga, director, Òscar Capolla, Roger Casamajor, els actors... Pel·lícula que va ser la gran triomfadora, com dèiem, al Festival de Màlaga i que es presenta avui a la inauguració de l'Atlàntida Film Fest, programa especial des de la Misericòrdia d'Entusiastes. Ho dèiem, explicàvem un poc l'argument de la pel·lícula fa una estona. És el tema del naufragi, però també plantegeu conflictes humans, les llums i les ombres de l'ànima. I una reivindicació en favor de les persones refugiades. Parleu-nos un poquet d'aquests temes que ens fan reflexionar la pel·lícula. Agustí.
Sí. En definitiva, el que parles d'un naufragi, però ja el mateix Barico, quan parla d'això, quan parla d'un naufragi, un naufragi molt dramàtic, a més, com són molts dels accidents que ha hagut a les pateres, no només es centra, diguéssim, a parlar en la qual la pura supervivència, que ja és, que moltes coses dediquen a això, sinó que, a més, ho fa donant-li un tomb i no només parla de lo difícil que a vegades és sobreviure, sinó les restes humanes de lo que queda a les supervivents, que ja mai poden ser com són. Això és un tema que a mi m'interessa moltíssim. I crec que en la pel·lícula, això, per part meva, m'interessava molt. No es pot fer una denúncia d'això, perquè és una denúncia, diguéssim, és de nivell polític tan serio, que no pots fer una pel·lícula que parli d'això, perquè quasi ja te queda frívol. Però sí que de repente penso que és important que per un moment es posem en la pell dels altres, que no ho solen fer. Saps què te vull dir? Jo crec que això és important i crec que la pel·lícula sí que ho aporta.
I què té la mà? Perquè començàvem xerrant del mar, aquesta primera pel·lícula compartida, i ara El ventre del mar ja té qualque cosa que fa treure emocions, que fa treure sentiments, que fa treure aquesta part humana, per aventura que està més amagada.
Sí, potser sí, no ho sé. En el primer cas del primer mar, és per una cosa, era d'en Blai Bonet, sí. I era a mi particularment, com a director i guionista, i part de guió, sí. L'entenia moltíssim, vull dir, i era per fet de ser insular. En aquest cas concret,
no pensis que el mar... Això m'ho demanen molt, ho demanen moltíssim. No pensis que el mar sigui una cosa que ens atregui sobre manera per... El temps ha vingut per aquí i per aquí ha vingut. Però t'ho dic, això del vent del mar podries aplicar-ho perfectament amb un pas fronterís, amb una guerra, fins amb un desauci. Estem parlant de lo mateix, de com tirar endavant davant d'un ofec, no?
Roger, parla'ns del teu personatge i com has abordat aquesta interpretació.
El meu personatge és un oficial metge de la fregata que se troba en un descàrrec de 147 persones i ha de prendre una sèrie de decisions. I les decisions que pren doncs, són per mirar de salvar el màxim de vides possibles, però les coses tenen les seves conseqüències. I llavors, doncs, d'això tracta de la pel·lícula, precisament, de les conseqüències de les decisions que prenen les persones que tenen poder de prendre les decisions.
Mm-hmm. I com a contrapunt, Òscar?
Doncs, bueno, el meu personatge és un timoner que treballa a la mar sempre i, bueno, i té una vida tranquil·la i plàcida i, bueno, amb il·lusions de formar una família o el que tots podem tenir, no?, en la vida. I per qüestions de la vida, doncs, tot se'n va a orris i ha de viure una situació dramàtica i, bueno, com la manera d'afrontar-la és, bueno, com pot i, bueno, i jo penso que, bueno, molt inconsolable.
Jo crec que els nostres personatges, per això arriba un moment que s'acaben trobant. Dint de tot, arriba un moment que es miren els ulls i saben que han passat el mateix. Llavors, aquest és el punt interessant.
Clar.
Un ha pres unes decisions, un altre, uns altres, però al final tots estan allà dins, no?
Uh-huh.
I això és interessant de veure-ho.
Agustí, em sembla que volies dir alguna cosa.
No, que deia que la posició d'ell precisament és molt humana, en contrapunt al Savigny, que no és que sigui inhumà. El Savigny de sobte pren unes decisions que són, diguéssim, molt heavies, que se suposa que són perquè realment... Almenys alguna gent sobrevivesqui, però per fer això tens que eliminar altres persones. I això, clar, és una posició molt difícil i molt dura. En canvi, la posició d'ell és molt, molt, molt humana, jo penso.
Sí, és més...
De bona persona.
Sí, de bona persona.
I això, fill de puta, sóc jo.
Ja mos estàs
bastant... Sí, és el dolent de la pel·lícula.
Va tocar.
Ho vull fer de bueno, també.
I abans que xerràvem de la feina, de tot aquest procés, no sé si hi ha qualcuna anècdota, qualque cosa que mos pugueu contar de durant el rodatge que hagi destacat. No, Òscar, estàs rient. Té alguna anècdota al cap.
Ha
recordat qualque cosa.
Bueno, és que estàvem tota l'estona mullant-nos. Mm-hmm. I jo sóc molt tiquismiquis, s'ha de dir. Sí, sóc tiquismiquis. I, bueno, i a vegades era com, uf, però bé, tot bé, no?
No, i que avui l'aigua estava bruta, sí, sí. Tomava colors morts.
Això. I a vegades era com... No, però... Bé, estava bé.
Jo no recordo com un rodatge dur, per això. Ho recordo com un rodatge intens, sí. Això sí. Però he viscut rodatges més durs, de debò. Sí. Ara, aquest era un rodatge que havia d'estar molt concentrat.
Intens per la concentració.
Sí.
Bueno,
perquè no només per les escenes que tenies tu, sinó estar molt atent a les escenes que tenien l'altra gent, per poder captar l'energia que hi havia, per poder-ho plasmar després... Vull dir, havies d'estar molt present totes les hores, tota l'estona.
I temps,
això és cansat.
I el temps de rodatge, que tampoc teníem...
No teníem gaire temps, no podíem fer gaire ruc... I,
sí. Jo anava una mica així...
Normalment no tens gaire temps mai en un rodatge, però aquest era especialment complicat.
Sí.
I ara, Agustí, jugues a casa. És la primera vegada que es podrà veure la pel·lícula a Mallorca. Allà a Nirvis, després d'aquesta gran acollida a Màlaga, o ja després d'això heu quedat més tranquils, heu fet una...
Hombre, els primers passes, clar, els passes de Màlaga... Bueno, el primer toc que va ser a Moscou, ja va ser un poc tranquil·litzador, però clar, és una gent molt diferent a nosaltres, tampoc saps, dius... Ja a Màlaga, que ja era, diguéssim, dintre del territori nacional d'on vivim nosaltres, ja s'acollida va ser lo suficientment bona com perquè es quedessin tranquils. Jo aquí confio que la gent sigui amable, l'entengui, l'accepti i la segueixi. Perquè està feta, almenys una pel·lícula... en algun moment incòmode, és una pel·lícula feta molt pensada pel públic, eh? No està d'esquena en el públic. Malament sigui rara, eh?
Mm-hmm. Hem conversat amb Agullistí Villaronga, Roger Casamajor i Òscar Capolla amb motiu d'aquesta projecció avui a l'Atlàntida Film Fest del Ventre del Mar, la gran triomfadora a Màlaga, arriba per fi a Mallorca. A tots tres, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons d'entusiastes avui vespre.
Vosaltres.
Molts encerts d'ara en endavant, més dels que ja heu tingut, i fins una altra.
Vale, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Entusiastes. Tota la cultura al teu abast. Lletres Ràdio és participació.
Gol! Que repiquin, senyor Bisbe, les campanes de la Seu!
Dimarts, a partir de les 7 del vespre, segueix la prèvia del partit de tornada de la semifinal de la Copa del Rei de Futbol, Reial Societat, Reial Mallorca.
Boiro, Valleues, Burgos, Tenerife i Girona.
Ens agraden les copes, eh? Quantes més millor.
El d'avui és el partit de la il·lusió.
És la paraula, i és que molts mallorquinistes mai han vist el seu equip jugar per aconseguir un bitllet per a una final.
I des de les 9 i mitja, tot el que passi en la transmissió des de Noeta.
Arrencar el partit al Real Arena.
Enfadat i Manol, pel seu jugador,
Pidal. Dani Rodríguez, cercant el torre, mata fora!
Això encén el públic i les dues accions fabuloses.
IB3 Ràdio, amb el Reial Mallorca, camí de la Cartuja.
Sufriremos seguro, pero bueno, vamos a ir a Noeta a pelear sin lugar a dudas.
Entusiastes, l'hora d'IB3 Ràdio per escoltar i sentir la cultura.
I en el segon bloc del programa d'avui posam la mirada una miqueta més enrere. Podeu escoltar l'equip inicial d'entusiastes amb Sergi Marcos al capdavant. En aquest fragment que escoltarem feien una radiografia del panorama musical a Formentera l'any 2016 arran del cicle Nits de Formentera que tenia lloc a Barcelona.
Les 8 i 20 minuts, sonoritats de triple insularitat avui als entusiastes. La música de Formentera aterra aquest divendres a Barcelona i per això avui volem també, des de la ràdio, que es tornosa a aquestes músiques i aquests sons.
El Centre Artesà Tradicionarius de Barcelona acull divendres a la nit l'espectacle Nits de Formentera, que ja es va representar a finals de l'any passat a Sant Francesc i a Palma, amb quatre ambaixadors del panorama musical de la Pitiusa del Sud.
Imarantia, Aires Formenterencs, Xumeu Joan i Caramelles de Formentera. Quatre expressions diferents d'un mateix territori, en semblances i amb diferències. Com aquest, el Figueral, que sona de Xumeu Joan, el disc Flautària. Miquel Brunet, bon vespre.
Bon vespre, què tal?
Benvingut, Miquel Brunet, compositor, músic, un dels integrants d'Imarantia i responsable dels estudis Ona, Ona Digital, Ona Edicions...
Ona Edicions, ara mateix.
Ona Edicions, actualment. I Alma Mater, podríem dir també, d'aquest certamen de nits de Formentera. Miquel, abans de saludar els altres convidats, com diries tu que sona l'illa de Formentera a una persona que no l'hagi visitat mai?
Home, l'illa de Formentera jo crec que és una suma de moltes coses. No sona només a una única cosa, perquè tenim una Formentera molt, pot ser massa tranquil·la en l'hivern, tenim una Formentera més activa en l'estiu, però en qualsevol manera, de qualsevol forma, sempre una Formentera molt interessant, i això se tradueix en sa música. No sempre és pausada sa música, és una música que a vegades té un contingut emocional en ses lletres i reivindicatiu important, i per tant jo crec que se suma de moltes coses alhora, sa música de Formentera.
Ara ho anirem comprovant, saludant també a Xico Ferrer, músic, fundador i membre d'Aires Formenterencs. Bon vespre, Xico.
Hola, bon vespre a tots.
Benvingut, i Xumeu Joan, músic, també fundador d'Aires Formenterencs, autor de Flautària i de Caramelles de Formentera. Bon vespre, Xumeu.
Bon vespre, bon vespre.
Molt benvinguts tots dos. Miquel, els pot saludar.
Sí, és que,
ultimant l'expedició,
sí,
podríem
sí,
dir.
Sí, perdoneu-me que digui que me sona estrany i que diguin bon vespre, perquè normalment la manera de saludar-nos a Formentera és llep aquí. Sí, no és així, Xumeu, llep aquí.
el guardàvem per una miqueta més endavant. Exactament.
Xumeu, Xico, el públic de Barcelona potser se sorprendrà en comprovar que Formentera, un territori petit, vist des de la gran metròpoli que és Barcelona, hi ha un paisatge musical tan viu i tan divers, no?
Sí, és una cosa que, bé, fem el que podem. Tenim una bona mà, perquè tenim en Miquel i ens ajuda de moltes coses. I, bueno, mirem de fer el possible i que siga de sagrat de la gent, que segur que ho serà.
Ja està, no sabia si... Crec que era en Xumeu, no?, que ens parlava en Xico.
No, és que
Xico.
Jo som en Xico.
Era en Xico.
Xumeu.
Sí.
Creus que es sorprendrà el públic de Barcelona d'aquest muestrari, d'aquest ventall sonor que dureu aquest cap de setmana, divendres a la nit?
Bueno, penso que sorprendre-se talment no, però perquè molta gent ja mos coneix, i molta gent també ve a Formentera i això... Però sí que s'ha sorprendrà, diríem, de com és el concert, d'aquesta mescla de coses, primer uns, llavors altres i després tots junts. Possiblement sorpresa sigui aquesta també.
Un paisatge musical viu, dèiem, a més variat, ara ho comprovarem. Es pot ser el conjunt més conegut de Formentera arreu de l'arxipèlag. Escoltam Pàgines enrere dels Aires Formenterencs.
Vaig escriure la lletra d'una cançó que no l'havia cantada per no tenir ocasió. És una història petita, molt menuda, molt senzilla. Parla de la nostra terra, parla de la nostra illa.
Que va ser un 8 d'agost quan això va començar, quan les tropes catalanes lluitaren contra l'islam i de mitja lluna feren una gran faus per segar terços que aviat serien terra de cor català. Aleshores arribaren de lluny els nostres majors, portaven dins el seu puny les llavors d'una nació, i en cada incursió era un altre fill que s'anava, i en venir la primavera fam era la que arribava.
Carismàtics Aires Formenterencs en marxa des del 1988. Xico, Xumeu i en Santi Marí, en companyia de tota la resta de músics integrants del grup. Nisidor Marí, mos deies ara, Miquel, que també és una de les veus que hem escoltat.
Sí, és una col·laboració que va fer... ell no ha format part realment mai d'Aires Formenterencs, però sí que tenen molta amistat i molta relació, i va participar en aquest Pàgines enrere, un dels temes mítics i emblemàtics dels Aires.
Dels Aires, que han convertit en música popular els ritmes i els sons del folklore de Formentera. Però si anem enrere, aquests 20 i molt d'anys, gairebé 30... Quin va ser l'esperit inicial del grup? Xico, Xumeu, endavant.
L'esperit inicial, bueno, això va ser una trobada que fèiem a un restaurant en Cibern, i, bueno, i allí començàrem a fer plans i començàrem a fer música i començàrem a tirar una mica endavant. Realment, nosaltres havíem begut molt del grup UC, també del Maria del Mar, i tot aquest conjunt va fer aflorar molt aquest grup que es diu Aires Formenterencs.
Xumeu, i no falta tant de temps perquè arribeu en aquests 30 anys que dèiem.
Bueno, la veritat és que s'està atracant ja la fetge dels 30 anys, sí.
El 30 aniversari. Ho havies imaginat, aquell dinar d'hivern que vos vareu ajuntar, que arribaríeu tan enfora o, com a mínim, una trajectòria tan llarga?
Bueno, és que quan un s'ajunta per aquestes coses un no sap mai a què, però realment no pensaven que haguessin rimat a tant, i bueno, encara seguim.
Xicu, una línia de feina que també ha begut de la poesia de l'Illa i dels artistes que ens comentaves, però també de les cançons dels vostres pares i padrins que veieu en aquell moment que començaven a quedar a l'oblit, podríem dir, no?
Sí, he vist moltes coses que també una de les feines que feim és recuperar tot allò que se'n va, perquè realment escrit hi havia molt poca cosa. Eren coses que s'anaven transmetent de boca en boca, no?, de pares a fills, i Déu sap el que hem arribat a perdre, no?, el que se m'haurà anat i malauradament no hem aconseguit arribar-hi per editar-ho i fer-ho etern, no? Però, bueno, de tot el que hem fet, realment podem estar-ne molt satisfets, perquè hi ha moltes coses que avui en dia se n'haurien anat, i possiblement no quedaria ja ningú que s'han recordat d'aquelles cançons que s'havien fet fa 100 anys, no? O més.
Miquel, tanta sort que aquest patrimoni, com a mínim, una part s'ha pogut actualitzar, conservar, potenciar.
Sí, això és importantíssim, que hi hagi gent com els Aires i com tota la gent que fa música ja a Formentera, perquè si no, com deia en Xicu ara, moltes coses cauen en l'oblit i especialment a llocs com Formentera, no?, que a vegades per ahir que és difícil cridar i que te sentin fora, perquè són tres esforços que han de fer els des d'allà sempre perquè les coses arribin en fora. Però afortunadament ells són molt diligents i molt insistents amb aquesta tasca de la continuïtat i de la perseverància. Gràcies a ells.
Escoltarem ara, canviant de grup, canviant de proposta, passam a un dels altres projectes, deien, que arriba divendres a Barcelona, i Marantia, el duet format per Maria José Cardona i en Miquel Brunet, que es presentà l'any passat amb un disc homònim del que extraïm ara aquest lliure que ja sonava al principi del programa.
Llibertat, gran esperança que tothom vol tenir. Llibertat tan enyorada de tots els oprimits. Llibertat encisadora que tothom vol sentir i abraçar ben fort amb tot el cor. Llibertat que ens amaguen darrere somnis bonics. Llibertat tan irreal com els contes de petits. Llibertat per rompre les cadenes que tenim. Llibertat impacient per sortir i dir aquí estic. Lliure com les paraules que s'escriuen aquí. Lliure com les mirades que es queden a mig camí. Lliure com els records que reclamen lloc dins mi. Lliure com les paraules que es diuen sense permís. Llibertat per ser i estar, sense por del que serà. Llibertat per les paraules obligades a callar. Vaig buscant la força que em guia fins al final. Vaig buscant la força que em diu segueix endavant. Llibertat captivadora et sedueix sense permís. Llibertat
lliure i Marantia, una proposta molt més intimista que tu, Miquel, defineixes com de distància curta, que mira als ulls de l'interlocutor.
Sí, perquè és una llàstima que ara no hi hagi una Maria Cardona, una Mari allà a Formentera, per explicar realment Timarantia, perquè és un projecte que surt d'ella, surt d'anar a Maria. La Maria és bàsicament una rockera, és una espècie de mescla de Susan Vega, Joan Baez, Tracy Chapman, tot plegat, i que té molta força des del món del rock. Però un vespre, a Formentera, mentre acabàvem de sopar i ella va treure la guitarra, se va mostrar aquesta altra part de distància curta, que a mi m'agrada dir, que és de música molt més propera que de l'escenari de rock. I va ser quan vaig dir, Mari, dic, això no pot ser, que no ho treguis, que no ho mostris, que no tingui un recorregut un poc més llarg. I va ser quan va sortir un poc aquest gènere de fer aquest projecte d'Imarantia, que era un poc aquesta altra part de Quatre de Copes, que és el grup de rock d'Andra Maria de Formentera. Però sempre m'agrada dir que les cançons d'Imarantia són cançons que miren en els ulls i de propet, no de tant en fora. No?
I com ha influït Formentera, l'illa, en la sonoritat que ho ha aconseguit crear?
Jo crec que és una sonoritat que se va conformant per ella mateixa. Fixa't que a mi el que m'ha sorprès de Formentera és la quantitat de propostes distintes que, per exemple, en aquest espectacle, vull dir que hi ha música religiosa de Nadal, hi ha música que està més entre cançó d'autor i d'arrel tradicional, però després aquesta cançó de pur cantautor, com es... i després el New Age d'en Xumeu Joan, no? Per tant, tu dius, com pot ser que amb pocs actors i amb un espai tan reduït surti aquest univers tan divers? I aquesta és una de les coses, jo crec, que a valorar i a destacar, de la gent d'allà.
Home, ells no els ha de sorprendre, no els ha de demanar una opinió, perquè són els protagonistes, però vist des d'aquí, des de Mallorca, aquesta diversitat sí que ens ha sorprès, i segurament el Tradicionarius també sorprendrà aquest divendres al públic de Barcelona. Escoltam ara d'Imarantia també, d'aquest primer treball per aquells.
Per aquells que no oblidam, per aquells que recordam, per aquells que enyoram i s'han fet estimar, per aquells que ja no hi són, per aquells que caminaren en nosaltres tants de cops, pels que marxaren jovens, no tengueren temps de molt, per aquells que ja no hi són, per aquells. Pels que ens deixaren un buit dins el cor, pels que coneixíem de lluny i de prop, per aquells que ens esperaven amb els braços oberts.
Miquel, aquesta cançó, quan la feseu a cel obert, a l'estiu, a places, hauria de ser d'aquestes que tothom treu un encenedor i comença a acompanyar-la, no?
Això seria lo més hermós i lo més desitjable. El problema és que a vegades surten els mocadors per aixugar les llàgrimes, perquè és vera que en aquest món tothom té qualcú a qui recordar, a qui retre un tribut, a qui tenir molt present, no? I, clar, i Maranti és un projecte que a moments és molt reivindicatiu, a moments és molt de contar històries guapes, però també té aquest punt de, no sé, de fer justícia en aquells que han estat en el nostre costat i que els hi devem qualque cosa, com a mínim aquest record en forma de cançó. Per tant, el que s'hi treuen, te puc assegurar, són els clinets.
Xumeu, Xico, o Xico, hola, millor dit, la primera vegada que ja vareu poder escoltar la feina d'Imarantia ja sortida d'estudi, després de passar per l'estudi d'en Miquel a Mallorca, què vareu sentir? Què vareu pensar?
Si puc parlar jo vaig estar supercontent de veure que una persona estimada com na Mari i bona cantant havia tret un treball fantàstic. I sempre he pensat que aquest treball anirà endavant. Anirà endavant, i molt, segurament.
Tanta sort. I d'una forma entera més actual, tornem a les arrels, però també fruit d'una curada tasca d'actualització. Margalida,
Xumeu Joan, una persona fonamental en l'escena musical de Formentera, ha presentat Flautària, un recull de sonades tradicionals d'Eivissa i Formentera i també de creació pròpia. És un so contemporani de la flauta que manté les essències més mediterrànies i autèntiques de les pitiuses.
Escoltam ara Es Jugaroi.
Xumeu?
Sí.
De ben segur que aquesta és una manera d'introduir aquestes sonades a les generacions més joves d'Eivissa i Formentera, o no?
Exactament. Diria que jo estic a l'Escola Municipal de Música ensenyant instruments tradicionals i la primera idea de Flautari va ser gravar un disc de sonades populars i sonades creació pròpia, però gravant-lo tal qual és, en sa flauta, en tambor, castanyola, sense res, com fos un treball d'estudi pels alumnes. Però més endavant vaig pensar, i si això ho modificàssim una miqueta i donàssim un altre aire, ho actualitzàssim. Va ser quan vaig parlar amb en Miquel i vàrem dur endavant aquest treball.
Un treball que per Miquel ha estat tot un repte, m'ho comentaves ara, perquè la flauta, clar, no dona... té una limitació, que és el número de notes...
Sí, jo, més que una limitació, diríem una característica, una peculiaritat,
sí,
i és que tècnicament els recursos són els que són, i per això les melodies que se'n deriven i la sonoritat que se'n deriven té aquesta autenticitat i aquesta etnicitat, també, no? Però, clar, després, en si idea que en Xumeu tenia, ell volia que això s'afestís un poquet, que no quedés un disc excessivament monòton, tampoc se tractava de fer un document musicològic, que era la primera idea que ell tenia, sinó de que aquesta autenticitat de les melodies pogués tenir un vestit que fes més digerible s'escolta de tot un disc. I va ser quan, en recursos harmònics, en recursos instrumentals, diguem, una miqueta més del nostre temps, vàrem vestir i això és el que va sortir.
Impressionant, també. Xumeu, quant d'alumnes tens enguany?
Enguany en tenc 15.
15? De quines edats?
I més o menys cada any ven a ser així una quinzena.
Ahà.
L'últim.
Hi ha gent jove? Bueno, hi ha gent jove?
Varia molt, des de 6 anys fins a 40.
Que bé. Això vol dir que hi ha interès, també per aquests instruments i aquestes
sonoritats.
Fa
un parell d'anys, un que es va apuntar tenia 70 anys, també. Vull dir, hi ha que dir-ho tot.
Que bé. Sempre, mai no és tard per aprendre qualsevol cosa.
Exactament.
I del projecte de Flautària, d'aquests sons de Xumeu Joan, encara més tradicionals o d'arrel religiosa, com deies abans, aquestes caramelles de Formentera.
Sant Gos principal, que és nat fill de Déu, mare esperital, qui em vol oir. Sant Gos principal, que és nat fill de Déu. La segona font, la divinitat, quan baixaven àngels daven claredat, claredat donaven a los pastorets, a los pastorets van diguent en pau, en pau van diguent...
Uns sons, Miquel, que solem escoltar quan s'acosta Nadal.
Sí, 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 són el que ja diuen les caramelles, que també se fan a Eivissa, i aquestes són les de Formentera, i que en Xumeu, amb aquest esperit didàctic i recopilador que també deia en Xico abans, va voler que quedassin enregistrades, i van enregistrar un disc, les caramelles i els gotjos, i crec que en Xumeu du entre sa i sa a fer una segona part que complementi aquesta edició que se va fer ja fa uns anys. Certament és una, això d'escan redoblat allà, i és un crida molt l'atenció per aquest primitivisme i autenticitat que té a la vegada, no? O sigui, m'agrada molt.
Però encara, Xumeu, Xico, encara entre la gent, la població d'Eivissa i de Formentera, hi ha la tradició d'anar a escoltar les caramelles per Nadal? Vull dir, no sé si...
De moment, sí.
No sé si ho poden comparar amb l'assistència a Mallorca al cant de la Sibil·la, o és més reduït l'afluència, perquè ens facem una idea.
Bueno, els cants de les caramelles duren sobre 30-40 minuts. Vull dir, és un cant que si mateix és llarg.
Has d'anar en la gargamella entrenada, no?
La que té aquest cant és que es poden sentir, diríem, les dues maneres que hi havia antigament i, bueno, actualment de cantar a Formentera. El cant és més tradicional i més arcaic. En aquest cas és cant redoblat, que és quan s'acaba la frase, es fa un gotureig dins el coll, un tremolor, i després hi havia el cant glosat, que era ja entonant una petita melodia, que això és el que ve després de les caramelles, amb una part que es diu l'oferiment. I tot això, que diríem, tot es fa tot junt. I és això, dura mitja hora llarga.
Mm-hmm. I ara el públic de Barcelona ho podrà descobrir, segurament molt dels assistents, per primera vegada. Aquest divendres, al Centre Artesà Tradicionarius de Barcelona. Una darrera pregunta. Vos demanem brevetat als tres. Primer, Miquel, si et sembla, ells que no ens poden veure. Xico, Xumeu, penseu que es té una visió fidel, real, podríem dir, de la cultura de les illes a Catalunya, o hi ha una visió reduccionista, uniforme, plena de tòpics? Què en penseu?
Miquel?
Ah, m'ho demanes a mi?
No, els ha demanat a ells, però no sé si...
Jo també havia entès que...
La dificultat, de vegades, de tenir aquestes converses. Xico?
Sí. Jo sé el que passa, que tinc problemes amb el telèfon i ho sent molt poc. Ho sent molt poc, però no ve de l'altre. Ve de que el telèfon meu no va molt bé.
Dèiem...
Sap greu?
Penses que a Catalunya, a altres territoris en general, tenen una visió real de la cultura que es fa a les illes, o és una visió pot ser reduccionista?
No, jo crec que sí, perquè nosaltres toca tenir molt de turisme català aquí en l'estiu i pràcticament gairebé tots crec que venen a la plaça el dia que anem a actuar, i llavors això és una cosa que al final s'escampa, perquè compren el CD i al final hi fan participar pues, tots els seus amics en ballar d'allí. Jo crec que sí, jo crec que és una cosa que així mateix s'ha obert bastant, i jo crec que n'hi ha... Tenen una visió no d'allò més folclòric, sinó així mateix tenen una visió de que hi ha un camp musical aquí que va, no? Que és.
Ahà. Miquel, ara
sí.
Tu.
Home, jo crec que lo preocupant a vegades seria que a Mallorca, que és molt més pròxim, a lo millor desconeguem bastant que és lo que se fa a Formentera, que això a vegades passa també. Mm-hmm. És a dir, és que per proximitat hauríem de valorar més aquells valors que tenim, perquè compartim comunitat autònoma, moltes vegades no mos acostem a bastament. Jo particularment tinc una història d'amor en Formentera a tots els nivells, en sa gent d'allà, en ses plages d'allà, en sa música d'allà. A vegades me sorprèn fins i tot que hi hagi gent que ensalça o destaca tant virtut de plages d'altres bandes i músiques d'altres bandes tenint la riquesa de patrimoni territorial, humà i cultural que tenim aquí, a lo millor no li feien cas. Per tant, a vegades me preocupa més que nosaltres mateixos no puguem fer una clocada d'ull a lo que tenim molt pròxim.
Bona reflexió. Xumeu, Xico, moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estona de Divetres Ràdio i que vagi molt bé aquesta expedició que li hem dit nosaltres, aquest viatge a Barcelona.
Moltes gràcies a vosaltres i fins sempre.
Fins aviat.
Gràcies.
Miquel, un plaer i estem en contacte.
Gràcies per convidar-nos.
Perquè tens tant de projectes i tantes coses que no haurem d'estar a la White i seguir en contacte. Fins aviat i bon viatge.
Gràcies per fer-ne ressò.
Que disfruteu.
Moltes gràcies.
IB3 Ràdio és diversió.
Senyor Bisbe, les campanes de la Seu!
Dimarts, a partir de les 7 del vespre, segueix la prèvia del partit de tornada de la semifinal de la Copa del Rei de Futbol, Reial Societat, Reial Mallorca.
Boiro, Vallegues, Burgos, Tenerife i Girona.
Anaran les copes, eh? Quantes més millor.
El d'avui és el partit de la il·lusió.
És la paraula, i és que molts mallorquinistes mai han vist el seu equip jugar per aconseguir un bitllet per a una final.
I des de les 9 i mitja, tot el que passi en la transmissió des de Noeta.
Arrencar el partit al Real Arena.
Dani Manola, pel seu jugador,
Pirelli. Dani Rodríguez, cercant el torre, mata fora!
Això el sent el públic, i unes dues accions fabuloses.
IB3 Ràdio, amb el Real Mallorca, camí de la Cartuja.
Sufriremos seguro, pero bueno, vamos a ir a Noeta a pelear sin lugar a dudas.
Fins a les 7, entusiastes.
Ahir escoltàvem un dels entreartistes que ens deixava el format televisiu d'aquest programa i avui en volem recuperar un altre, aquest molt cinematogràfic, la conversa entre el director i fotògraf Pep Bonet i el productor de cinema Cesc Mulet.
En Pep un dia me va telefonar ara, perquè ja mos coneixíem, havíem estat junts a Formentera, les jornades aquelles fotogràfiques que nosaltres vàrem passar documental d'en Catany, i arrel de tot això, ja que mos coneixíem més, me va escriure un dia i diu: Paco, estic embossat, m'hauria de donar una mà. I jo crec que varen començar una miqueta així, no? Perquè tu havies rodat l'any 2013, no?
Jo dos anys o tres varem amb aquest documental ja. I va ser després de Formentera que te vaig cridar i te vaig demanar ajuda. Perquè me'n recordo que ja no sabia cap a on partir. Jo vaig dir, necessito un... qualcú com en Paco perquè que me pugui donar una mica de vida en el documental, perquè hi havia tanta mort, hi havia tant de drama, i era tot tan dramàtic, i era tot tan una puta merda, que de, hòstia, això la gent no ho voldrà veure. I encara el que hem fet ara, hi ha gent que no ho vol veure, però almenys tu li vas donar aquesta part humana, aquest equilibri que jo te de, que sempre cercava entre el món de xaman, entre el món de la medicina occidental, entre el blanc i el negre, el ric i el pobre, que crec que aquí tu vas fer una feina molt bona de guionista i de director també.
I know that we all have our obligations, our worries, our good and bad moments. We are once again made witness to life's contrasts, to how a child's life is determined by the place in which he or she was born.
Jo crec que el més important de la nostra feina és que un se cregui a si mateix. Si tu estàs agraït o content amb el que estàs fent, vull dir, pot ser que li agradi a qualcú. De totes maneres, tornant a l'infierno más bonito que conozco, jo t'he de reconèixer, és a dir, jo record quan en José Bautista mos va enviar...
La
darrera versió en música, que jo me pensava que estava vacunat, i crec que te vaig cridar, i jo crec que en els 11 minuts vaig haver d'aturar la pel·lícula, vaig començar a donar voltes, vaig sortir a fer una volta, vaig anar al forn, anar en Paco i anar en Paro a cercar un coca-roll, i vaig dir, però com és possible que a mi me segueixi afectant, això?
Making rounds in St. Joseph Hospital means seeing 30, 40 little patients who are waiting while their families are in despair.
Quin és el límit? És dir, per jo el límit no és es fer la foto. Per mi el límit és que vivim una societat en què baixam la guàrdia i no cream ni s'educa perquè un siga conscient i sensible i que pugui interpretar les coses. Vull dir que jo crec que estem en una cosa molt superficial, ens quedam en la verbena i en el gran titular, però jo crec que més que és dir, censurar una imatge, el que han de ser és ciutadans crítics que sapiguem pensar i reflexionar en les coses que puguem veure, no?
Hombre, és vera que de vegades la gent t'ataca i diu, però tia, tu ara per què m'has de mostrar aquest nen morint? O per què m'has de mostrar... Jo, per exemple, si Instagram salti, m'han censurat una foto perquè se veuen dos pezons d'una dona que està allà posada en vudú. És a dir, tu pots veure gent destrossada, pots veure sang, pots veure guerres, injustícies, coses inhumanes, però no pots veure llavors una mama. No sé de què conya xerrar. Vull dir, jo no crec que hi hagi imatges massa fortes per no mostrar. Per la simple raó de que han passat i per la simple raó de que qualcú ha anat i ha tingut escon de documentar-ho. Per què no les has de veure? Ha de ser una opció, hauria de ser una decisió teva personal, perquè les imatges s'han de posar a veure, la gent ha de saber què conya passa d'aquí darrere i què passa al món, no? Hombre, jo de referent així de gent que hi he pogut estar però durant molt de temps, podria dir l'Emi de Motorhead, per exemple, una persona que ha viscut com ha valgut, seguint-te sempre, davant i darrere l'escenari, i duent la vida que realment volia dur.
Jo tinc un pare i una mare, que se me va morir el mes de gener, que és en John Berger. Però en John Berger, bueno, crec que vaig descobrir fa poc que havia estat el guionista de Jonás, que en l'any 2000 complirà 25 anys o una cosa així. Però avui dia en John Berger és un filòsof, un activista, un crític d'art, un pintor... Com se portes el paradís, saps?
Hi ha paradisos i paradisos. Hi ha que són més bons de suportar que d'altres, però bueno... Per mi, per Mallorca és un paradís. Qui fa bon viure.
Sí? Mm. Jo, per dir aquesta frase així que li diu una lletra d'Steina en Robert Graves, no? Si és capaç de suportar el paradís. Jo crec que és una altra època, perquè estan parlant... ell havia escrit Adiós a todo esto, la Primera Guerra Mundial, havia estat a la trinxera, supos que Mallorca era molt barata. Jo tinc un pot de mala consciència, però, perquè... Per mi, el paradís seria el planeta Terra. Vull dir, ara que tu has xerrat dels desequilibris, vull dir, això, el dia és que Europa és una bombolla. Jo record que tinc una amiga d'EFE que diu, però si cada vegada que vinc a Europa arriba allà anant tots en pistola, vull dir, quantes vegades tu has dit pistoles en els teus viatges?
Moltes.
Aquí ningú té una pistola.
De 6 a 7, entusiastes, amb Anna de la Salut.
I acabam amb un dels molts directes que hem pogut gaudir tant a la ràdio com a la televisió amb entusiastes, avui amb el Lotes Colliu Arreu, de Joana Gomila i Laia Vallès.
Sant Vicent Ferrer traigo amb un paner i no em vessava cap gota, tres monges dins una bota que apareixien ballanes, ballanes vol dir castanyes de la roca del Cocó. Vaig sentir un eriçó que cantava a mitjales. Patres nostres, patres cèl·lis, vaig veure un plat de confits. Ell vaig pillar dos tindits, la senyora molt pallona se'n va anar a Barcelona. Va guanyar un bon salari. Salari vol dir mari, mari vol dir torrent. Que no patres el vivent, només un sol eriçó. Eriçó de ser empassat i ja l'any de patinària. Són parents de formatge, no vinguis bot i marró. Se'n pisant per res, traigo un companer. Passava cap gota, les monges dins una bota, i apareixien ballanes. Ballanes vol dir castanyes, de la roca.
Jo vull, jo vull, jo vull.